Fa uns dies ens assabentàvem d'una notícia que ens va deixar intrigats i també preocupats. Els principals investigadors en intel·ligència artificial demanaven públicament que es prohibissin els robots assassins. Aquest concepte, robots assassins, sí, fins ara pensàvem que només existia a les pel·lícules i als llibres de ciència-ficció. Però atenció, no. Sembla que poden començar a ser una realitat. I si alguna cosa tenim clara, a la revolució, és que tot és possible perquè, com sempre diuen, el futur ja és present. I per parlar de robots assassins i de com la intel·ligència artificial intervé i intervindrà en els conflictes bèl·lics, hem volgut convidar a Ramon López de Mántaras. És director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Benvingut al Revolució, què tal?
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Què tal? Quan diem això de robots assassins ens preocupa. Dius que robots assassins i sembla que estiguem en una pel·lícula de ciència-ficció. A veure, existeixen ja. Hem de dir als nostres oients que existeixen. Com ens hem d'imaginar els robots assassins? Què són i què seran?
Bueno, el terme és una mica així... Home, és com molt mediàtic, no? Robot assassí. El que passa que, clar, la qualificatiu assassí... diguem estrictament aplicable a una màquina és difícil. L'assassí seria, diguem-ne, el dissenyador que hi ha al darrere, els que han provat darrere, els que l'han dissenyat perquè doncs, sigui una arma letal, no? Perquè utilitzi, estigui armat i prengui decisions, ja, fins i tot que podien ser autònomes, sense intervenció humana, per atacar, per matar, no? Ara, de fet, el concepte d'assassí en el cas d'una màquina no se li pot estrictament aplicar perquè una màquina no té ni sentiments, ni és dolenta, ni és bona.
Assassins volem dir que poden matar.
En el sentit que poden matar.
Hi ha, ara mateix hi ha robots al món que poden matar persones?
Sí, el terme correcte científicament és, en anglès, és autonomous weapon, és arma autònoma. Val?
Arma autònoma, per dir-ho més fi.
Sí, diria, i és veritat que aquí la clau de la qüestió està en la paraula autònoma.
Autònoma.
Armes, malauradament, i a tota la història de la humanitat n'hem inventat cada vegada més sofisticades.
Si no li agraden robots assassins, podem dir robots que poden matar.
Amb capacitat de
disparar.
De disparar.
Exacte. Doncs existeixen ja al món robots amb capacitat de disparar humans.
Sí.
Llavors, posem un exemple, perquè, per exemple, aquest és el robot Sentinela de Samsung, que està a la frontera de Corea del Sud a Corea del Nord. Què fa aquest robot?
Perquè és un robot, està fixe, no es mou, està clavat, diguem, d'alguna manera clavat entre cometes a terra, i té tot de sensors de làser, de càmeres, d'infraroig, per detectar moviment de persones, bàsicament, no? En la frontera, en una zona, diguem-ne, que en principi allà no hi hauria d'haver ningú, ni passejant-se ni res, sí. I es tracta de que és una sentinella de cara a protegir la frontera entre Corea del Sud versus Corea del Nord, perquè això són els corants del sud que els tenen instal·lats. Aquests detecten moviment, detecten la presència de persones i apunten, diguem-ne, es mouen, es poden tenir un moment de rotació, poden rotar i també poden pujar i baixar, diguem d'alguna manera, l'estructura amunt i avall, o sigui que es poden veure en dues dimensions, en dues direccions, sí. I un cop tenen la persona apuntada, no és el robot en aquests moments, no ens consta que sigui el robot el que pren la decisió de si disparar o no, sinó que envia la informació, la imatge, a un operador humà, que és qui decideix si s'ha de disparar o no.
Per tant, no decideix el robot,
No, és un semiautònom, això.
És un semiautònom.
Això mateix.
Què ha passat? Perquè desenes d'investigadors com vostè han posat el crit al cel i han demanat, per exemple, a les Nacions Unides que prohibeixi aquests robots. Això vol dir que realment estem, creu, davant d'un perill real?
Sí, perquè aquest, com dèiem, que per la mamà és semiautònom, però passar-lo de semiautònom a completament autònom tecnològicament no és complicat. És a dir, es tractaria de fer que en lloc de que demani a una persona, diguem-ne, qui controli, sigui una persona que no té per què estar allà físicament, està a distància, sigui ja directament el robot que decideixi, avaluant la situació, decideixi disparar. Però què vol dir avaluar la situació? Aquí està tot el problema. L'estat actual de la intel·ligència artificial i dels sistemes de visió artificial que fan servir els robots per discernir, o sigui, distingir entre un civil pacífic, una persona que no representa cap perill, cap amenaça, a un combatent, algú que ha rebut una amenaça, la distinció aquesta és molt, molt subtil.
Clar.
Molt subtil i difícil de fer. També és difícil de fer per les persones, eh? I a les decisions que prenen les persones en aquestes situacions també hem vist en exemples de que han sigut errònies també, eh? Però aquesta distinció és molt difícil per una màquina, clar.
I això que siguin en realitat aquestes màquines, quan serà aquestes màquines que podrien disparar de forma autònoma?
En casos, diguem-ne, on discernir, com deia, fos relativament fàcil, perquè el combatent doncs anés vestit diferent del civil, diguem-ne, uniformat, i clarament amb actitud beligerant, o sigui, que es veig que amb una arma, o fins i tot que comenci a disparar l'altre, no? Llavors aquest robot, en aquesta situació, podria estar programat perquè respongui al foc, el foc que rep, no? Els que defensen que hi ha gent que defensa que aquests robots autònoms haurien d'estar permès, aquestes armes autònomes haurien de ser legals, perquè argumenten que això disminuiria les baixes de població, per exemple, civil en un conflicte armat. El que passa és que no tothom està d'acord amb això. No tothom està d'acord que sempre disminueixin aquestes baixes. Molts, i jo entre ells, pensem que al contrari, les podrien augmentar, perquè hi ha el perill de que proliferessin els conflictes armats. Si no hi ha més conflictes armats moltes vegades és perquè enviar infanteria, enviar soldats a lluitar és una cosa que qualsevol estat, qualsevol país s'ho pensa no una o dues vegades, sinó s'ho pensa moltes vegades. Perquè una cosa és fer guerres a distància, que és el que es fa molt actualment, no? I l'altra cosa és realment fer guerra cos a cos, o sigui, enviar infanteria. I això s'han vist casos en la guerra del Vietnam i altres guerres, no? On hi ha hagut moltes protestes. A partir del moment en què no hi ha infanteria humana, sinó que són màquines,
això és un problema
greu. La contestació, o sigui, la protesta per part de la societat podria potser desaparèixer, fins i m'apures, i això podria fer que proliferessin els conflictes. Per això n'hi ha que creiem que no s'ha de fer.
Clar, Ramon López de Mantar, és veritat, és problemàtic. I a veure, on es fabrica? Estats Units, Japó i Xina, dieu que són on estan més avançats i ningú està controlant aquestes investigacions?
Són els països que has esmentat que sí, que tenen molt avançat en general, molt avançats en robòtica en general, i en particular a aplicacions militars de la robòtica. Hi ha una empresa dels Estats Units que es diu Boston Dynamics, que és molt coneguda per desenvolupar uns robots que un veus els vídeos d'aquests robots i, home, està claríssim que la finalitat no és civil d'aquells robots, perquè veus...
Què fan?
Veus robots, n'hi ha que són sobre quatre potes, però n'hi ha també bípeds, o sigui, com una persona, sobre dues potes, que són capaços de caminar sense caure per terrenys molt, molt complicats, amb neu, amb al mig de la muntanya, pujades, baixades, pedres, i estan programats perquè aguantin l'equilibri, que no caiguin. I poden portar molt pes a sobre. Estan dissenyats perquè puguin portar una càrrega important. És a dir, en el fons, puguin portar una d'aquestes càrregues, poden ser armes, òbviament, no? Les armes pesen i estan preparats per portar-les. El que passa que, afortunadament, i ara aclariré per què dic la paraula afortunadament...
Fa por, Emi, m'estàs explicant això i m'estàs espantant,
no,
eh?
No, hi ha un problema d'energia aquí. Aquest robot...
Que es poden quedar sense bateria.
Exacte. Això. Aquest robot es pot quedar molt ràpidament, però molt ràpidament, en qüestió de minuts, sense bateria. I moltes d'aquestes demostracions que veiem d'aquests robots tan sofisticats, en particular els de Boston Dynamics, veus que tota una pila de cables que surten del robot perquè estan endollats contínuament. ¿Vale?
¿Cómo pudo levantarse ese hombre después?
No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano.
Aún no se pueden fabricar cosas así.
Aún no. Falten uns 40.
Terminator, esperem que aquestes màquines de matar, en aquest cas, es quedin en la ciència-ficció. M'has comentat aquesta empresa de Boston Dynamics. Què fa aquest robot? Perquè el va comprar Google, és cert, aquesta dada?
Sí, Boston Dynamics era una empresa que abans no pertanyia.
Que la va comprar Google.
A Google, i Google ara és accionista majoritari.
I què fa aquest robot?
Bueno, tenen diversos models de robots. Tu, quan veus els vídeos, el que veus ara en aquests moments és que es passegen. Bueno, passegen. Caminen, fins i tot salten. Són capaços de fer salts mortals. O sigui, salten, donen una volta, un salt mortal, i cauen altra vegada sobre les seves potes i no es desequilibren. Són demostracions de que hi ha una tecnologia molt sofisticada que els manté en posició vertical, en posició en equilibri, passi el que passi. N'hi ha alguns que fins i tot els empenyen i no cauen, no acaben de caure. Els donen cops forts i no cauen. O si cauen es tornen a aixecar ràpidament. Ara no porten armes ni res. Compte, no veuràs un vídeo d'aquests robots amb armes i disparant. Això no. Ara s'està preparant la infraestructura, estan desenvolupant la plataforma mecànica i la plataforma de software, doncs la programació electrònica i software que li permet tenir aquesta capacitat de no caure gairebé mai. I bueno, és obvi que l'objectiu últim és en finalitat de fer-ne algun tipus de soldat robot, això.
Em sabries dir la xifra que hi ha actualment d'aquests robots que poden disparar al món, ara mateix?
La xifra no ho sé. A veure, estem parlant, en aquests moments, no hi ha un exèrcit de robots en milers i milers. Estan parlant de prototips que s'estan desenvolupant. Hi ha també drons n'hi ha molts en el món.
Que poden disparar.
Ara hi ha drons que, a partir d'un cert nivell de dron, que ja pot portar una certa càrrega de pes, també són factible, és factible que els puguis també armar. També hi ha minitancs, Rússia té uns minitancs que tenen un canó incorporat, i aquests tancs no hi ha una tripulació a dintre. Són tan petits que ni tan sols hi cap una persona.
Xifra no en tenim, per això.
No, xifra no. Prototips n'hi ha una bona pila de prototips.
Déu-n'hi-do, perquè a més, clar, hem de tenir en compte que un robot no se'l pot jutjar per crims de guerra, No té sentit tancar a la presó un robot, i això a nivell d'ètic que planteja molts dubtes que avui estem repassant. Es diu que en pocs anys la intel·ligència artificial igualarà la intel·ligència humana. Ho creus així? En el teu cas, no?
No ho crec.
Mai ens superaran els robots.
Veig molt difícil la intel·ligència d'un robot, per molt sofisticada que arribi a ser mai, una intel·ligència artificial, per molt sofisticada que arribi a ser mai, serà diferent de la humana. Per mi això, hi ha arguments científics que podria argumentar per convèncer a la gent de que no seran igual que nosaltres.
En intel·ligència artificial, que la coneixes molt bé, podem parlar en positiu. Quines coses estan passant amb intel·ligència artificial que ens beneficiaran a nosaltres?
Milers de coses.
Quines?
És veritat que de vegades parlem massa d'aquests aspectes més negatius, quan de fet hi ha una gran quantitat d'exemples positius. En el món de la medicina n'està ple. N'està ple de sistemes que són capaços de fer uns diagnòstics molt acurats, de complementar la decisió del metge, moltes vegades treballant en equip persona-màquina. El conjunt de tots dos, l'equip de tots dos és millor que qualsevol d'ells per separar. I això està demostrat en molts àmbits, no? Sí, per mi la medicina és un exemple claríssim. També hi ha altres exemples relacionats, per exemple, amb el món dels drons, precisament per ús específic, com per exemple per portar medicaments a zones remotes a l'Àfrica, on per exemple Metges Sense Fronteres, en lloc de recórrer 50 o 60 quilòmetres per vorejar un riu, perquè no hi ha pont, a distància d'ocell, de vol d'ocell, amb potser un quilòmetre o dos fins al lloc on anar el medicament, i pots enviar un dron, per
molt
exemple. No?
Ara escoltarà a una persona amiga d'aquest programa, el Revolució 4.0, Ferran Adrià, què tal?
No, escolta, jo estic al·lucinant, estic aquí escoltant una miqueta això del tema dels robots, i estic al·lucinant amb els robots assassins. Jo faig servir robots a la meva cuina, però escolta, jo decideixo el que vull que facin. O sigui, una miqueta el que és el concepte de la meva pregunta és: un robot sabrà avorrir-se? Perquè escolta una cosa, quan t'avorreixes és quan la ment s'activa, saps el que vull dir? Una ment s'avorreix i inventa un joc. Jo m'avorria i vaig crear el que és la cuina tecnoemocional, la fabricació, el que és tota la mandanga aquesta, però un robot algun dia sentirà la sensació d'avorriment i això farà inventar alguna cosa imprevista o és impossible. Aquí està la clau de tot.
A veure, qui diu? Que s'avorrirà o no? Qui diu? T'ha fet molta gràcia.
Ni un robot, ni quan fa una cosa molt ben feta, o un sistema d'intel·ligència artificial que guanya el millor jugador d'escacs, el millor jugador de golf del món, no, jo què sé, no té cap alegria en absolut pel fet, no està content pel fet d'haver guanyat, d'haver fet una victòria, i de la mateixa manera tampoc té cap tipus d'emoció, d'avorriment quan en una situació en la que nosaltres sí que ens avorriríem, no? O sigui que totes aquestes emocions i sentiments en el camp de la robòtica no hi ha res, no hi ha lloc.
Fem un exercici de futur, eh? 2117, els nens que avui neixin, és molt probablement que hi arribin molta gent a viure 100 anys, fins i tot diuen que nosaltres també viurem ja 100 anys. Conviuran, creus, Ramon, amb màquines i robots? T'atreveixes a predir sí, si passarà això?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, hi ha tot el tema de la robòtica social, que se'n diu que no cal esperar ni 100 anys, eh?
Home, quan passarà això?
No és per demà passat.
Quan conviurem? Quan hi haurà aquí un company aquí assegut, robot, que parla amb nosaltres?
Bueno, és... Aquí no sé, en una emissora de ràdio si hi haurà un robot això a nivell físic, no? En forma humana, que s'assegurà per aquí aquesta taula i parlarà per un micròfon, potser no tindria potser gaire interès ni gaire
home,
sentit.
Home, tindrem una enciclopèdia. Imagina que jo tingués aquí un robot que li digués
però no
a veure, busca'm
sigui...
aquesta dada. Ah,
no necessites que tingui forma humana, eh? pot ser una pantalla, pot ser un ordinador.
Però que parli, clar, perquè
això sentim. Això sí, que
bueno, puguis comunicar. Això que deia. Això no, quan però, ho preveus, tu?
Bueno, robots, per exemple, domèstics, els robots que ajuden a en hospitals, això hi ha prototips que fan aquest tipus d'activitat. El que passa que un robot, diguem, que tingui la destresa de les mans humanes i de manipular objectes deformables com és roba, per exemple, per ajudar-te a vestir o per fer el llit o per plegar la roba, per fer tasques domèstiques, home, això ho veurem molt abans de 100 anys, però no ho veurem demà passat. Això poden passar uns anys, eh? Curt termini, potser qüestió de 10 anys, això pugui començar a ser una realitat. I molt aquest bé. Robot, doncs, alguns, perquè és un tema de que si seran gaire assequibles encara, no? El seu cost, però pot ser que hi hagi persones que es puguin permetre tenir algun tipus de robot ajudant a 10 o 15 anys vista que faci ja una sèrie de tasques. No farà qualsevol cosa com
domèstiques,
una persona,
sobretot.
Per exemple, domèstiques.
Domèstiques,
no?
Que
per exemple,
això sí que ens interessa.
És un exemple que pot ser molt interessant.
Sí, arriba a la butxaca de tothom. Hem d'anar acabant, senyor Ramon López de Mántaras, director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ens han quedat molts temes pendents, segurament tornarà a visitar el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. I li he de fer una pregunta que fem a tots els nostres entrevistats. I és, vostè parla sovint de robots, sé que fa moltes entrevistes a Catalunya i a l'Estat espanyol, però ara li he de preguntar una cosa que no té a veure amb els robots. Si ha d'escollir, ara entendrà per què, un lloc per desconnectar de Catalunya i no pensar en robots, quin és, senyor López de Mántaras?
Ostres, sí, l'outback, el desert d'Austràlia, eh? El mig d'Austràlia...
Però ha de ser de Catalunya, eh? Em va dir un lloc de Catalunya. Home, ja ens aniríem a Austràlia.
Home,
sí,
jo també aniria. Em qualsevol lloc del món.
No, ha de ser un lloc de Catalunya, ara entendrà per què.
Qualsevol lloc de Catalunya?
Sí.
No ho sé, home, hi ha llocs molt interessants. La Garrotxa, per exemple.
Molt bé, a la Garrotxa.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio i entra al sorteig mensual d'una estada per a 4 persones a una casa rural de Catalunya. Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
I avui podem anunciar el nom del guanyador del mes del nostre concurs i precisament la fotografia és de la Garrotxa, d'en Joan Trias, que ens ha enviat una foto fantàstica, una perspectiva aèria de la Garrotxa via Twitter. Moltes felicitats, Joan, i recordem que aquest mes de desembre el Revolució 4.0 us porta a un altre lloc. Podeu participar a aquest Casa Saboga, un petit hotel de 4 estrelles situat a la Vila Marinera d'Arenys de Mar, al Maresme, i per tant esperem les vostres fotografies amb les etiquetes Revolució 4.0 Ràdio Catalunya Experience. Podeu participar a través de la xarxa d'Instagram o de la xarxa de Twitter. Ha estat un plaer saber una mica més de robots. Han quedat coses pendents, Ramon López de Mántaras.
Sempre en queden.
Però bé, vigilem i hem de vigilar molt amb aquests robots i també després amb què dirà la ONU en tot això. Sobretot el que volem els ciutadans és que hi hagi pau al món. Gràcies.
Gràcies.
A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.